el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de l'FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat. Bona tarda, Josep Miquel.
Hola, bona tarda.
Josep Miquel és instructor de Reiki i avui parlem d'això, del Reiki. Josep Miquel, què és el Reiki?
Bueno, pues el Reiki és una de les moltes energies que estan corrent per l'univers, i però que en la particularitat que aquesta energia la podem canalitzar i la podem utilitzar per al nostre propi benefici de creixement personal, de sanació, etc, etc. O sigui, en resum, no? Sí. I a més, pues, és una energia conscient. Conscient que vol dir? Que nosaltres l'únic que hem de fer és canalitzar aquest tipus d'energia, i l'energia, el Reiki, és qui fa el treball en la persona. Nosaltres no hem de fer res. O sigui, nosaltres l'únic que hem de fer és treballar-nos per a ser un bon canal. Això quan estem donant-lo als demés. Quan l'estem utilitzant per a nosaltres mateixos, doncs, lògicament, això pues, comporta una sèrie de beneficis a nivell de creixement personal, a nivell d'equilibri, a nivell de sanació, tant físic com mental, emocional, com espiritual, que és de creixement personal.
Com sorgeix el Reiki?
Bueno, els orígens del Reiki va ser un japonès, Mikao Usui, que bueno, pues, després d'una experiència mística o espiritual, dis-li com vulgues, doncs llavors se va il·luminar o va rebre un tipus d'il·luminació, que llavors doncs, ell, mitjançant uns símbols, que és així com funciona el Reiki, funciona a través d'uns símbols, va canalitzar aquest tipus d'energia i se'n va donar compte que bueno, pues, una de les maneres d'utilitzar el Reiki seria per imposició de mans.
Això o sigui, fa molt de temps, Josep Miquel?
Pues mira, em sembla que va ser cap allà al segle XIX, que este home se va il·luminar. O sigui, va haver un moviment místic important al Japó, i bueno, pues en aquella època doncs, van haver força il·luminats i força gent que bueno, pues va rebre algun tipus o altre de...
Informació, no?
Sí, sí, molt bé. I entre ells pues, estava Mikao Usui, que va rebre la il·luminació, diguéssim, del Reiki, no? De què és l'energia del Reiki, com se pot utilitzar. Bueno, bé, és cert que en el transcurs del temps pues, hem anat profunditzant i hem anat traient-li noves avantatges, noves maneres de treballar, noves associacions en altres terapèutiques, bueno, naturals, i bueno, pues, ho hem anat desenvolupant una miqueta, no?, en els temps moderns. Mm.
Tot i que el programa s'emeteix dilluns, esteu a Expo Ebre, fent Reiki a tothom que s'apropi, suposo, a l'estant.
Sí. Sí, perquè nosaltres hem fet una associació, l'associació Viu lo Reiki, que, bueno, pues, lo que volem és promoure l'ús del Reiki i també pues, promoure no només l'ús, sinó fer difusió, arribar al gran públic i bueno, d'una manera seriosa també el que volem, que per això s'ha muntat l'associació, és transmetre tots aquests coneixements d'una forma pues, lo més seriosa possible i lo més autèntica, pura possible, no? Llavors, doncs sí, para dintre d'aquesta feina que nosaltres fem de difusió, doncs estem a temps passat hem estat al Expo Ebre, diguéssim, per a fer una miqueta de difusió, donant Reiki a qui s'atansi i bueno, pues, explicant una miqueta la nostra faena, que una de les principals faenes de l'associació és el voluntariat sociosanitari, no?, en Reiki.
Això què vol dir, voluntariat sociosanitari?
Molt bé, pues, voluntariat vol dir que... Nosaltres, com som una associació legalment constituïda, també tenim el registre d'associacions municipal i estem ara en tràmit d'aconseguir el registre de a l'Agència Catalana del Voluntariat, pues lo que fem és juntament en altres associacions de malalts, com per exemple ara estem a punt de ja entrar a treballar en l'Associació dels Malalts d'Esclerosi Múltiple. Aquí a la Fira han fet un o dos contactes en altres associacions de malalts crònics per anar a oferir-los voluntariat, sense cobrar res, anar a fer el voluntariat en ells, en Reiki, fent tractament en Reiki.
Suposo que quan un és un canal, alhora que estàs donant energia a l'altra persona, també l'estàs rebent, en la qual sí. El treball també és per a un mateix.
És doble, molt bé, és de doble sentit. Si nosaltres tenim clar que som un canal i ens treballem el canal perquè el Reiki passi a través nostre de forma el més pura i el més neta possible, sense interferència de cap història personal, que això és el que estem nosaltres batallant bastant, perquè això és una... algo que com que és espiritual, és energètic, tal, pues no es coneix molt bé, no? El món de les energies. I a vegades volguem fer un bé, el que estem fent és malament, no? Estem fent més mal que bé, per ignorància, no? O sigui, en el sentit de que si nosaltres estem treballant el canal i els estem treballant a fondo, lo que lògicament, a més pur jo tindré el canal, més bon reiki donaré, però és el que tu comentaves. Jo, com soc canal, també m'estic beneficiant d'aquest reiki que estic donant, perquè no hem d'oblidar que si el canal sóc jo, el reiki passa a través meu i, lògicament, també me neteja i m'ajuda a equilibrar-me, efectivament.
Amb la qual cosa el voluntariat té més sentit sense cobrar, perquè cobrar per una feina que t'estàs beneficiant doncs és una mica contradictori, trobo.
Efectivament. Home, a part de que se puguin fer teràpies a nivell particular, vull dir, perquè bueno, pues jo faig també teràpies de tipus bioenergètica, entre elles el Reiki, pues lògicament llavors si hi ha una teràpia que ja és més específica, o sigui, no, hi ha un problema que sigui més específic, doncs lògicament pues això comporta un treball i comporta no solament ser canal, ja hem de buscar una miqueta l'arrel, hem de, bueno... profunditzar una miqueta en el problema, buscar la causa, en fi, ja és una miqueta més elaborat. Però a l'hora d'anar a fer un voluntariat que simplement fem de canal i transmitim el Reiki, ja està. I l'únic pago és la satisfacció personal de dir feina ben feta, no? Estic fent algo per la humanitat, per als demés. O sigui que era una de les coses que diguéssim, tots estem d'acord de que el Reiki és una energia espiritual, que és amor i que tal i que qual, i d'aquí ara faig una crítica que la vull fer constructiva, no? Que, bueno, pues, si tant amor és el Reiki, pues vine a l'associació, fes voluntariat, que així demostraràs que l'amor està funcionant, no?
Sí.
Perquè l'única manera de demostrar l'amor és donant amor, no reclamant-lo, ni demanant-lo, ni exigint-lo, sinó és donant-lo, no? Pues sí. Una manera, una de les moltes maneres de poder demostrar aquest amor que molts mestres traduïxen que Reiki és amor, Reiki és amor, ¿vale? Pues el Reiki se demostra, l'amor se demostra donant-lo, treballant-lo, fent alguna cosa pels demés, no? I l'únic pago és la satisfacció personal de que estàs fent alguna cosa pels demés i punto, no?
Sí.
Ha quedat bé?
Sí, ha quedat bé, ha quedat molt bé i molt clar.
Clar.
Està passant molta gent per l'estant? Per a...
Home, pues sí, Déu-n'hi-do, o sigui, està passant i estem fent contactes en altres associacions que també estan aquí o també estan passant aïlladament, però s'interessen pel tema i vull dir Déu-n'hi-do. O sigui, ja tenim bastanta faena per davant, sí.
Josep Miquel, anem a concretar una miqueta perquè els oients es puguin fer una idea de com es fa el Reiki, una sessió.
Sí.
Jo, per exemple, necessito... no em trobo bé. Sí. Tinc un problema i vaig a tu. Què em faràs?
Bueno, bàsicament, si me lo vols contar, me'l comptes, i ja entraríem una miqueta més en detall, més en profunditat, ja aniríem més a buscar la causa, ja aprofundiríem una miqueta més en el tema, però si no me vols dir res, que tinc casos pues, que pues, per bloquejos personals no me volen dir què tenen, per pudor o per vergonya o perquè la mateixa causa és tan forta que no m'ho volen explicar. No res, jo l'únic que canalitzo el Reiki, busco en les mans, o sigui, que ja això, diguéssim, s'ensenya, perquè a més ho ensenyem en un segon nivell, se fa una miqueta de rastreig i allà on veiem un bloqueig o trobem alguna cosa, sense voler interpretar, que aquí sempre se mos en va la olla, sempre se mos en va la pinça, a interpretar un bloqueig, no hem d'interpretar, és el Reiki el que treballa, que la definició de Reiki és energia universal conscient, molt bé, però si és conscient, tu al Reiki no li has de dir què ha de fer en aquell bloqueig, el Reiki ja ho fa, tu siguis canal. Pues llavors jo el que faig és buscar aquests bloquejos, deixar la mà i l'únic que me concentro és fer en donar el màxim de qualitat del Reiki que pugui sortir per les meves mans, no?
Per les teves... Perdona. Les teves mans, on les poses?
Les poso directament al lloc del bloqueig.
I, tocant.
Tocant, val. sempre tocant. Sí, perquè ens agrada, o sigui, som físics, no? Al ser físics, el que ens agrada és que ens toquin.
Com diagnostiques on està el bloqueig?
No fem diagnòstic.
No fas diagnòstic.
Un canal de Reiki no fa diagnòstic. O sigui, el diagnòstic és una cosa que...
Saps on has de posar la mà?
Vale, perquè se capta el bloqueig.
Val.
No? I has de tindre una miqueta de sensibilitat per poder treballar en el Reiki, no?
Uh-huh.
Llavors, doncs, i si no, se practica. Vull dir que no és una cosa que uns valen i els altres no valen, que això seria una altra pregunta. Tots valen per fer Reiki, no? Bueno, però llavors, en una miqueta d'insensibilitat, captem on està el bloqueig, sigui físic, sigui dels chakras, sigui emocional, sigui els camps mentals, siguin els cossos etèrics, i llavors, doncs, busquem el bloqueig i donem Reiki en aquell bloqueig, perquè sigui el Reiki el que treballi sobre aquell bloqueig, el que sigui. No? Si la persona ja mos ve dient, no, és que me fa mal aquí, és que m'han d'operar d'allà, és que no sé què, bueno, pues llavors concentrem i posem la intenció d'enviar Reiki en allò que la persona està manifestant en aquell moment. Llavors ja seria utilitzar el Reiki de forma selectiva en allò que la gent mos està demanant.
Quant de rato?
Bueno, pues això depèn d'una sessió general que la persona està en la camilla i fem per davant, o sigui, per la part de davant i per la part de darrere, doncs seria com a 3/4 d'hora, hora i quart, depèn de lo que estiguéssim fent, o depèn del bloqueig, si en aquell moment pues està experimentant un alliberament d'algun bloqueig, pues no hem de mirar el rellonge, hem de deixar que la persona vagi traient, i bueno, pues a vegades se mos poden fer, que jo n'he tingut sessions d'hasta 2 hores, no? Uh-huh. Perquè bueno, pues la persona està allí traient, i traient què vol dir? Pues que se posa a plorar, o se posa a parlar, o se posa a tindre diverses reaccions que puguin ser físiques, pues llavors el que hem de fer ara allí, pues en el Reiki, és estar estabilitzant una miqueta, ajudant a comprensió, ajudant a estabilitzar, ajudant a equilibrar.
I calen moltes sessions, de vegades?
Oh, perdona?
Si calen moltes sessions o amb una sola sessió, depèn.
No, en una sola sessió, ojalà.
Ja, tant de bo, no?
Sí, tant de bo. Bueno, també depèn de la sensibilitat de la persona. Si la persona ve oberta i és molt sensible a recibir, a fer de receptora, d'energia, o sigui, en aquest cas de Reiki, doncs en poques sessions ja veiem... Home, a partir de la primera sessió ja es comencem a notar cosetes, eh?
Uh-huh.
Comencem a notar resultats. Però, bueno, depenent de l'obertura i de la sensibilitat que tingui la persona receptora, doncs llavors, bueno, pues varia. O sigui, jo sempre, depèn del problema que se tingui, aconsello un mínim de 4 sessions seguides. Diària, si pot ser, no?
Sí.
Un dia tras de l'altre, perquè el cos no tingui temps a acostumbrar-se, no?
Uh-huh.
I a fer, diguéssim, a boicotejar una miqueta el tractament, no?
Sí.
I llavors, doncs, fem sessions setmanals, sessions quinzenals, ho anem espaiant, depenent de quina sigui el problema que presenta la persona i depèn de com vagi responent al tractament, eh?
El Reiki s'estudia per nivells, no?
Sí, sí. Nosaltres,
de primer nivell fins a maestria,
sí,
crec.
Sí, sí. Mira, doncs el primer nivell, nosaltres ja donem el primer símbol, o sigui que seria el xocorrei, que bueno, doncs la gent que ho conegui, que m'estigui escoltant i que conegui una miqueta el reiki, doncs a partir del primer nivell ja imposem el primer símbol perquè la gent ja pugui treballar i treballar-se. Perquè no hem de perdre de vista i que és molt important que el reiki és una via de creixement personal. No és una via per anar a salvar la humanitat.
Sí.
O sigui, el que te facin la primera canalització, el primer símbol, en el primer nivell, no vol dir que l'endemà t'hagin donat el títol de cosí germà de la Mare de Lourdes. No?
Sí.
Perquè hi ha molta gent que és que s'ho creu, això, no? No. Primer el que ens hem de treballar en el primer nivell, que és el físic, és autotreballar-nos. Limpiar-nos molt el canal perquè pel nostre canal surti reiki pur al màxim possible, sense barrejar històries personals nostres.
Sí.
Perquè has de tindre en compte que el canal sóc jo. Si jo estic ple d'històries, el canal que jo sortirà per les meves mans és impossible que surti pur. Perquè aquesta energia de reiki se barrejarà en l'energia de les meves històries. Perquè és el reiki que passa a través meu, no? Mm-hmm. És una miqueta il·lusori pensar que, no, jo canalitzo reiki, no, home, no. Però si tu estàs fet un nyap, vull dir, el reiki és impossible que surti pur 100%, perquè el reiki passa a través teu, i si tu, a través teu, estàs ple de bloquejos, estàs ple, bueno, ple, tens bloquejos, o tens algun mal rotllo, o tens discussions, o tens un nivell d'estrès elevat, és impossible que el reiki surti 100% pur de les teves mans, no? Llavors, un segon nivell, donem-ne els dos següents símbols, que és el mental emocional i el de la distància. I allí es comencem ja a treballar xakras, comencem a treballar en pedres, en cristalls, comencem a treballar en sanacions grupals, o sigui, fem rodes de sanació, es comencem a entrar en meditació, bueno, enviem reiki a distància i mos limpiem també perquè el símbol de la distància ho permet, podem fer regressions i limpiar coses del passat, no?
Molt important.
Clar, clar. Que ara s'està posant de moda ara tècniques aquestes per a fer coses de rebuscar pel passat, però resulta que és que el reiki ja t'ho està donant. Vull dir,
sí,
que si tu vols profunditzar en el reiki, profundises tal com cal, vull dir, no te cal anar a buscar cap altra història, no? Vull dir que el mateix reiki, a través del seu símbol mental emocional i el de la distància, ja pots treballar coses de la teva distància, de la teva distància en el temps, no? Llavors, què vol dir això? Pues, home, pues estem fent una regressió buscant els bloquejos d'infants, de l'adolescència o inclús de naixement, i llavors els podem limpiar, no?
Sí.
I això ho podem fer o individualment o grupalment.
Més nivells.
Sí, pues el tercer nivell és el símbol del mestre, el símbol de la llum, el d'Icomio, que este és molt xulo, molt, molt... Bueno, per a mi és el que més me plena, perquè és el nivell espiritual, no? I llavors, que també he de dir que si el primer nivell no el tenim ben assimilat, ben assolit, el tercer nivell és totalment inútil perquè no noten absolutament res, no? Sí, una dutxa d'aigua freda serà més impactant que no pas rebre el tercer nivell si el primer no el tenim assimilat, no? No el tenim assumit. Per què? Perquè és el nivell, és el de la llum. O sigui, nosaltres, entre nivell i nivell, fem tallers de pràctiques, fem molta pràctica, fem moltes reunions, moltes rodes de sanació, o sigui, mos treballem i mos matxaquem bastant perquè a l'hora de rebre el tercer nivell, doncs el poguéssim rebre d'una manera satisfactòria, d'una manera lluminosa. Llavors, aquí, en el tercer nivell, treballem molt el que és l'acompanyament a la mort, el que és el treball de connexió en el nostre guia superior, en el ser superior. Bueno, doncs ja comencem a treballar doncs, potencialitats, no? Doncs si un té doncs, una facilitat premonitòria, doncs en aquest símbol se pot treballar. Si un té una capacitat de canalització, doncs en aquest símbol ens ajuda a treballar aquesta capacitat, no? Vull dir, ja és molt, molt d'autoconeixement, però a uns nivells molt profuns. Així és com jo plantejo el tercer nivell, perdó, el tercer nivell.
El tercer nivell.
I després estaria el de la maestria, que llavors allí ensenyem a que el que vulgui i arribi pues, pugui donar a un altre l'ensenyança a partir de primer nivell, no?
Molt bé.
No? I entre nivell i nivell pues, anem posant coses que poden ser molt interessants, com per exemple els cristalls, curs de teràpia floral, un curs de medicina quàntica i teràpies bioenergètiques, curs d'aromateràpia científica, en fi, tot el que veiéssim que pugui ser enriquidor per si algú volgués dedicar-se al Reiki de forma professional.
Val. Bueno. Quins són... No, encara me queda una pregunta, em sents?
Vale, digues.
Ai, te sento malament ara. Són els cascos, ja està. Problema d'aquí. Vale. Ara te sento perfectament.
Vale.
Per què serveis a tres generals i concrets per a malalties? En què ens pot ajudar?
Però sobretot pot ajudar a nivell de dolors. I en patologies cròniques és on el Reiki funciona millor, perquè de patologies cròniques vol dir que la gent ja està desesperada de correr-ho tot, de fer de tot, no? Per exemple, el que són fibromiàlgies, el que són reumatismes, el que són recuperacions, rehabilitacions, tot això el Reiki ajuda moltíssim. També a nivell mental emocional, doncs, per control de l'estrès, que avui en dia va com un cavall desbocat i tothom ne tenim, no?
Sí.
I miente com un bellaco el que se niegue a admitir-lo.
Sí.
No? Pues llavors el Reiki va molt bé per a controlar l'estrès, per a controlar totes les patologies així mentals i emocionals, no? Pues si s'ha perdut un ser estimat o una separació que ha sigut dolorosa, pues aquí el Reiki també té molt a dir, el Reiki és una energia que per la seva definició ja diem que és una energia universal conscient. Pues què és el que no pot fer una energia que sigui conscient? Pues, bueno, posa-li el títol que vulguis. Sobretot a nivell de dolor, per exemple, s'està utilitzant en els hospitals, en Barcelona i en Madrid, en unitats de dolor, en unitats contra el càncer i en crios, en pediatria. S'està utilitzant molt.
Déu-n'hi-do.
Sí, hi ha pal·liatius. Vull dir que a nivell fora d'aquí de la nostra zona, a Barcelona i a Madrid i a grans capitals, s'està fent treballs, ja s'es comencen a fer treballs serios, serios. Uh-huh. Vull dir que la classe oficial, diguéssim, ja es comença a mirar en uns altres ulls, no? Per què? Perquè està veient resultats. Vull dir que abans, això a lo millor farà 5 o 10 anys, pues això era cosa de pirats, de locos, però ara ja la classe oficial es comença a moure fitxa. O sigui, es comença a admetre que aquí hi ha alguna cosa i passa alguna cosa. Per què? Perquè tenen els resultats a les mans. I és cert, i és palpable, i és mesurable, tot això.
Doncs, Josep Miquel, moltes gràcies.
De res.
I esperem que tornis amb nosaltres en un altre programa per parlar de més coses, que en saps.
Quan vulguis, ja ho saps. Un plaer.
Gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
I sat within the barley green, I set me with my true love. My sad heart strove the two between, the old love and the new love. The old for her, the new that made me think God Island dearly. And soft the wind blew down the glade and shook the golden barley. 'Twas hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to share the pain of foreign chains around us. And so I said the mountain glen I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men while soft winds shook the barley. 'Twas sad I kissed away her tears, my fond arm round her flinging, when a form and shuffler stung our ears from out the wild woods ringing. A bullet pierced my true love's side in life's young
she died, with soft winds shook the barley. But blood for blood, without remorse, I've tamer to Turtalow. I've lain my true love's clay-like corpse, where I'll fall soon must follow. Around her grave I've wandered drear, in night and morning early, with breaking heart when near I hear the wind that shakes the barley.
Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda.
Avui parlem del Dia de la Terra, que va ser el passat 22 d'abril.
Sí, efectivament.
I en el cas van organitzar diferents actes per commemorar aquest dia. Des de quan se commemora i per què, Sílvia?
Bueno, pues, això celebra, el Dia de la Terra es celebra des de l'any 1970, i de fet va ser un senador americà, el Gairlos Nelson, que va començar a animar els estudiants perquè desenvolupessin projectes de sensibilització mediambiental a les seves comunitats. I després, bueno, la cosa va anar tan absolutament bé, que a poc es van altres països del món es van anar afegint. I a l'any 90, o sigui, 20 anys després, ja va ser un esdeveniment mundial que ha arribat a posar en marxa més de 200 milions de persones a 141 països. I aquest dia pues, es debat en gran quantitat de qüestions mediambientals, no a tot el món.
Aquí, a l'estat espanyol, quines són les celebracions que es fan aquesta diada?
Bé, normalment el que es fan és xerrades, tallers i també petites fires o mercats on la gent es pot apropar i pot trobar tota una sèrie de propostes des del punt de vista del medi ambient, començant des de l'agricultura i l'alimentació fins a tot el tema de la bioconstrucció, i de les associacions de caire mediambiental, de teràpies alternatives, etc. No? Precisament a Barcelona és un lloc on es fa una gran fira des de fa ja 25 anys.
Al Parc de la Ciutadella, no?
Bueno, sí, aquest any ha sigut el Lluís Companys. Part del que eren les associacions estaven dintre del Parc de la Ciutadella, però després el Lluís Companys estaven a llevar-se totes les propostes, com us deia, des del punt de vista alimentari, d'alternatives i el que serien els artesans també, no? I allà, hi havia moltíssima gent, a més s'han fet moltes xerrades també, moltes activitats entre elles, i molt destacable va ser que el diumenge a la una del migdia va haver una concentració de milers i milers de persones en què es van posar una careta per anar en contra de les nuclears i sobretot del cementiri nuclear.
Sí, que ens el volen ficar aquí a prop, Escó. Sí, estem tots aquí també al poble en peu de guerra.
Pues esperem que no ho aconsegueixin perquè, bé, el fet ja no és tan sol el fet de que el cementiri, els problemes que pot donar, sinó és que això, a més, està imposant tota l'energia nuclear. És veritat que ho tenim fotut perquè no tan sols és aquí a Espanya. Compteu que les centrals nuclears que hi ha a França estan molt, molt a la vora de nostra i que en cas de que hi hagués un nou Txernòbil, però amb aquestes centrals franceses, Barcelona estaríem a 12 hores només per poder desallotjar-la, no? O sigui que podria ser realment un accident nuclear a les centrals franceses. Tindria unes repercussions gravíssimes aquí a Catalunya, a casa nostra. És a dir que, bueno, que el problema és que nosaltres podem arribar inclús a incidir en el nostre país, però difícilment podrem incidir amb els altres. Però penso que si ens esforcem i entrem en col·laboració, amb sinergies amb altres grups antinuclears del país veí, doncs sí que es podrien fer coses. I sobretot el que és molt, molt important, a vegades el millor, en comptes d'anar en contra, en comptes de ser anti, podríem fer a favor de les energies netes, a favor d'energies alternatives i, sobretot, evitar moltes vegades la despesa energètica. Ens trobem que a l'hivern estem a 24 graus dintre de casa i a l'estiu estem a 16. Amb la despesa brutal d'electricitat que això implica. A l'hivern, simplement, amb que estiguem a 18 graus tant a l'estiu com a l'hivern, en tenim més que de sobres. I a l'estiu, amb 20-22 graus, quan a fora poden estar a 26, la diferència tèrmica, a més que no és bona per la salut, estem contribuint molt a que si la temperatura és la dient, evitem una despesa que ja no és tan sols el que ens està costant a nosaltres, és el que està costant al planeta en general, no?
Així, Sílvia, va haver-hi molta gent protestant contra la possible ubicació del cementiri nuclear Ascó.
Sí, efectivament, van ser molts milers de persones. De fet, a tots els estants vam estar repartint aquestes mascaretes que us deia, i llavors en un moment determinat doncs van sonar les sirenes i tothom es va posar la careta mirant cap a una zona que se'ns havia demanat que miréssim, doncs perquè justament es veiés clarament que la gent no estava per estar, sinó que tothom estava participant en aquest acte, i de fet es va fer també uns minuts de silenci en els quals però, bueno, no sentia una mosca i estaven milers i milers de persones.
Sílvia, què es podia veure allí a Lluís Companys i què destacaries i quin va ser el teu paper, perquè també vas participar-hi?
Sí, jo també estava preparant també el menjar biològic, perquè, esclar, s'ha d'anar a menjar molta gent, i aleshores la idea era que tot el que es fes, com a altres llocs també, es fes moltes coses biològiques, amb la qual la gent pogués degustar aquest tipus d'aliments, vegin que realment, doncs des del punt de vista gustatiu, no té res que les mereixi, sinó tot el contrari, respecte a aquesta alimentació terriblement degradant que estan menjant, però podíem trobar allà doncs, des de pans, bolleries, formatges, embotits de tota mena, i després hi havia també molts artesans, i com us deia, molts puestos, petits puestos on es podia anar a menjar. Després nosaltres també teníem tota una gamma de productes de neteja ecològica, perquè creiem que també és força important que no tan sols el que entra per la boca, sinó com neteixem, no? O sigui, una de les qüestions que donen més notícia és justament la indústria de la neteja, perquè, clar, no es tracta tan sols d'agafar i ficar la merda al riu per l'anar així malament i clar, sinó que hem de fer que aquesta manera de neteixar no impliqui una contaminació afegida, que és el que està passant amb tots aquests productes de neteja superagressius que caguen amb la flora i la fauna de rius, del sol i del mar, no? Sinó que, i això, i no tan sols això, sinó que hi ha molts problemes que incideixen amb la salut de la gent, en quant a la pell, en quant a la inhalació d'aquests productes, i donen síndromes múltiples també químics que donen una gran toxicitat. De fet, aquest dia, el dia 29, també va començar a Biocultura a Barcelona. És a dir, que, bueno, que són events que es van mig solapant, no solapant del tot perquè no han coincidit amb el temps, però gairebé, i allà podem trobar tot una sèrie molt gran de propostes mediambientals que estan a l'abast de qualsevol persona.
El Biocultura, que és del 29 fins al dia
2
de maig.
Sí.
O sigui, fins a diumenge, 2 de maig. Quan s'emeteix aquest programa ja haurà conclòs aquesta edició de Biocultura, que també ja és un clàssic, no?, a Barcelona.
Sí, tothom sap que el primer cap de setmana del mes de maig està Biocultura al Palau Sant Jordi, i bueno, són milers i milers de persones les que cada any s'hi apropen per veure les novetats o, si més no, pues, bueno, per retrobar-se amb els amics i per retrobar-se amb cents d'activitats que es fan quina més interessant, no? Una mica de reciclar-se amb tot aquest tipus de temes i bueno, trobar totes aquestes novetats que ens poden ajudar pues, a mantenir el planeta molt més net, no?
Tornem al Dia de la Terra, Sílvia. Quines coses més es van fer? Es van fer tallers, també?
Sí,
jocs per als nens?
Es van fer bastants tallers de tota mena. però, bueno, sobretot el que es tractava era això, no? Parlar pues, que, de, amb el tema dels transgènics, també, no? I de com... Sobretot també es va parlar molt de lo que seria el... aviam com s'ho explicaria jo. Totes aquestes propostes que us deien, no? Es van veure molts vídeos, es van passar també pel·lícules, va ser molta, molta gent la que va estar col·laborant amb això. I després hi havia també, pels nanos, hi havia tallers de maquillatge, amb qüestions ètniques, i llavors veieu, pues, els nanos podien aprendre pues, com els indígenes utilitzaven aquestes pintures, quin sentit tenia aquestes pintures. O sigui que les propostes van ser realment variades, no? I durant aquests dos dies que va durar aquesta fira.
Tenim prou consciència que la Terra és la nostra mare, realment, Sílvia?
Pues em temo que, desgraciadament...
La veiem com una cosa externa, nosaltres només la trepitgem i au.
Bé, és com si fos un objecte més, no?, a la que nosaltres podríem dir que l'estem utilitzant, no? I em sembla que com si ens importés ben poc, no? Quan aquesta fira el que pretén és sobretot aprendre a viure bé sense fer malbé a la nostra mare terra, no? Intentarem pues, bueno, que les noves generacions siguin una generació verda i que ja deixin de fer totes aquestes barbaritats que s'estan arribant a fer, no?
Qui intentarà això, Sílvia, una generació verda? Perquè tu creus que els polítics, que són els encarregats de crear i de fer...
No, oblideu-se dels polítics. Els polítics no faran res més que allò que nosaltres vulguem que els polítics facin. I amb prou feines ens costaran moltíssim, no? Compteu que, aviam, les energies renovables només es faran si realment estem fent pressió perquè acceptin això. El reciclatge reciclarà més en funció de que nosaltres també reciclem més i demanem més i més i més. I no tan sols és una qüestió de vot, perquè hi ha vegades que, bueno, que el mateix partit té persones molt, molt bones amb aspectes mediambientals i després el poble del costat està fent autèntiques barbaritats. O sigui, que jo crec que aquí es tracta de persones, no de partits, no? I que tenim que ser nosaltres, la societat civil, la que mogui tot. Ens hem d'unir-nos a nosaltres a base de bancs de temps, de fires d'intercanvi, o intercanviar-nos entre nosaltres mateixos. Quan ells vegin que nosaltres fem, que anem a la nostra, i que anem a la nostra perquè el planeta estigui en bones condicions, ens ho tindran que donar, com altres tantes coses que s'han aconseguit a base d'això, no? És la societat civil la que ha de donar empenta als polítics, i no al revés. Els polítics no ens faran res perquè nosaltres... siguem més respectuosos per la Terra. Podem fer una campanya que és més aviat moltes vegades perquè li s'interessa des del punt de vista econòmic o mil coses o de prestigi, però som nosaltres els que ho hem de moure tot. Sense això és impossible. I mentre a les escoles realment els mestres no siguin capaços de passar aquest interès amb els seus alumnes, ja poden haver el que vulgueu. Aquí no es tracta de que la llei de l'educació d'aquest any o de l'altre o del mes cap allà que esté pactada o deixi d'estar pactada. No basta que estiguin dintre dels programes de les escoles. Això s'ha de fer una implicació molt important. Encara que no hi hagi absolutament res escrit allà, els mestres són capaços, si realment estan implicats, d'explicar als alumnes totes aquestes coses, a la classe de biologia, a la classe de física, a la classe de que sigui. Tot, absolutament tot, està justificat amb el respecte a la Terra. O sigui, que podem explicar als nanos el respecte a la Terra sense necessitat de que hi hagi, de que hi hagi res per escrit. Ho podem fer amb el mateix que hi ha. Simplement s'ha d'afegir una paraula, una manera d'actuar, una manera de fer. Però si nosaltres no donem exemple, com volem que les criatures siguin netes, siguin una generació verda? Som els pares, som els mestres, som tots els que hem de donar peu a que els nanos vagin endavant. El que no és normal és que, com està passant ara moltes vegades, que sí que hi ha alguns nanos que tenen mestres realment meravellosos que li s'expliquen, sinó els nanos petits, els que cridin l'atenció als pares.
Ja.
Si a mi cada dia em trobo pel carrer que dius, mira que bé, no? Aquí hi ha qui està fent realment la seva feina, l'està ben fent, ben feta, no? Però clar, si els nanos veuen que a casa seva ja no s'està complint, acabaran relaxant-se i no sabem on pot anar. Hem de ser tots, no? Els que anem i fem les coses així, no?
Doncs Sílvia, moltes gràcies com sempre per la teva participació en el programa i seguirem parlant d'altres temes d'interès.
Pues molt bé, a la vostra disposició, com sempre.
Bona tarda.
Molt bé, adéu, bona tarda.
Let me save you, let me save you, let the poem not go low. Let me reach, let me be each of the shores of Tripoli. Let me save you, let me save you, let me crush upon your shore. Let me reach, let me be each for the lonely yellow sand.
Cerca del yogi és Kaivalya i a ella dedica Patanjali tot el capítol 4 dels Yoga Sutras. Per això no és estrany que els practicants i professors de yoga acabin compartint la seva experiència en el mitjà de la presó, on el màxim interès és igualment la llibertat. Però quina llibertat? A la presó de Picassent, a València, es va iniciar aquesta activitat fa ja més d'11 anys i en aquests moments és la que més durada té de les realitzades voluntàriament en l'establiment. En ella participen ara 10 professors que acudixen de forma rotatòria i voluntària els dissabtes, on un número que oscil·la entre les 10 i 15 persones acudixen durant hora i mitja a compartir l'experiència del ioga, a practicar-lo de forma conjunta. L'activitat es realitza a través d'Àmbit, una ONG que treballa en el mitjà carcerari. Els alumnes trien l'activitat lliurement. Aquest any acaba d'estendre's al mòdul de dones. Els professors que imparteixen les classes a la presó venen de línies de treball diferent, el que ha contribuït a estrènyer i disminuir qualsevol diferència en funció d'un treball comú. En paraules dels propis alumnes, el ioga els ajuda a posar el seu rellotge vital en hora, que perd el ritme durant la setmana, o bé els ajuda a desrobotitzar-se o a relaxar-se i estirar-se. El ioga en aquest mitjà, a la presó, és el ioga de l'austeritat. No es compta amb molts de suports freqüents en les classes convencionals, com bancs, cintes o música. Una flassada, algunes vegades dues per alumne, número que disminueix en les èpoques de fred, són els únics suports. S'han de planejar les sessions comptant amb el clima, doncs es manca de mitjans de calefacció o refrigeració. És útil conèixer el ioga dels ulls, doncs romandre dins de curtes distàncies disminueix la capacitat d'acomodació de l'ull, mirar lluny, que de forma habitual es realitza en la vida ordinària, simplement en mirar a l'horitzó o veure si algun cotxe s'hi acosta. La prudència en algunes pràctiques, com el ioga nidra, són altres de les característiques a tenir en compte. El motor per acudir a una ioga al mig carcerari va ser transmès. Altra de les característiques que el ioga té, la transmissió, transmetent un missatge. La presó, pitjor, és la interna. Encara que passi desapercebuda, estar pres no pot llevar-nos la veritable llibertat. Per als professors, la pràctica del ioga a la presó els ajuda a revisar totes les creences construïdes, confrontar-les en un mitjà diferent, revisar els yamas i niyamas, el seu significat i les seves diferents lectures. És el primer regal que el professor rep. Es podia parlar de llames sense caure dins del camp de la moralització. Molts dels grups voluntaris que acudixen a les presons pertanyen a grups religiosos, especialment catòlics i evangelistes. El ioga no és una religió, sinó una eina d'autoconeixement, i el grup ha procurat allunyar-se de qualsevol tipus de llenguatge que convidi més a establir bo dolent que una recerca interna d'un mateix. En aquest sentit, podrien traduir ahimsa com no violència o com no matar, com freqüentment fent. La lectura de Vimala Thakar, que regeix els sutras traslladant-los al camp del canvi personal més que la norma social, va resultar especialment útil i va ajudar a aprofundir al mateix temps en el Yoga Sutra de Patanjali. Yamas i niyamas constitueixen una regla universal, doncs no depenen ni de la manera d'existència, ni del lloc, ni de l'època, ni de les circumstàncies. La no violència comença amb la pràctica de la sana, en el tapís, respectant el nostre cos, sense violentar-lo, sense violentar-nos, sense autoinspeccionar-nos, sense vigilar-nos. Quan parlem de la presó, pensem en persones que compleixen una pena per haver transgredit aquest principi cap a la societat, però pensem com la societat ha transgredit aquest principi cap a ells? I, el més lamentable, com ho segueix transgredit dins de les institucions que els alberguen o des de la societat, negant-los els mitjans i la confiança de la reinserció? Des de la globalitat de la visió, pensem que la violència està només en un dels costats. Aquesta relectura obre des de la presó una nova frontera en la recerca personal, més enllà dels murs, una relectura que ens confronta a les nostres construccions en la pràctica diària, a la nostra presó interna, un acostament a Kaivalya, que neix des de la pràctica a la presó. Quan pensem en sàtia, la veritat, podem parlar de no mentir als altres, però també una cosa més simple que precedeix la rectitud, no mentir-nos, no enganyar-nos a nosaltres mateixos. Acostant-lo a la pràctica, realitza asana des de l'abandó, fluint, sense voler fer més o anar més enllà del nostre límit. Gracias. correcta la definició donada en el Yoga Sutra de Patanjali, Stira Sukham Asana, instal·lar-nos entre l'esforç, estira, i el confort, Sukham, és a dir, buscar en cada moviment on està aquest límit, conèixer-nos més a nosaltres mateixos, convertir cada asana en una recerca del nostre límit, del nostre autoconeixement, descobrir-nos cada dia, estar a l'escolta del nostre cos, instal·lats en l'aquí i l'ara. El meu cos avui no és ni està com ahir. Allunya la pràctica de la gimnàstica reduccionista, retornant-li el sentit de la pràctica com un graó a la recerca del jo interior. I per a seguir en aquesta recerca infinita, introduir el bufó, calmar la ment, ajudar mitjançant la respiració que les construccions de l'àmbit mental es calmin, la terra moguda es dipositi i deixi veure de forma transparent tot allò que ens condiciona. Quan l'àmbit mental no s'identifica amb el seu camp d'experiències, apareix una reorientació cap a un mateix i d'aquesta forma es pot veure com la nostra conducta està governada per samskaras, empremtes pròpies de l'espècie, i basanes, empremtes mentals que condicionen la nostra conducta per les nostres vivències personals acumulades involuntàriament en el nostre àmbit mental i fent-nos triar sense autèntica llibertat. Les neurociències aporten, 2.500 anys després de Patanjali, l'explicació científica del procés mental, evidenciat per introspecció per la filosofia hindú. Referent a això, ens diu Joseph Ledoux, neurocientífic en resident als Estats Units, que el nostre cervell prefereix, per actuar, la via automàtica. El cervell primitiu, el reptilià, que compta, entre altres estructures, amb l'amígdala cerebral, quan sent por, avinebeixa, envia informació ràpida i automàtica, és a dir, no conscient al neocòrtex, informació perquè actuï, por, reflex de fugida. Les persones que tenen sentiments racistes, per exemple, quan veuen davant d'elles a una persona diferent pel color de la seva pell, per la forma dels seus ulls, de forma automàtica, la seva amígdala es dilata, augmentant la vascularització i enviant al neocòrtex el missatge de perill. Aquest senyal, que forma part del que coneixem com instint de supervivència, en algunes ocasions ens fa cometre errors, és a dir, el diferent avui ara no és una amenaça. Aquest és un dels samskaras que modulen el nostre comportament, un dels kleshas, avinivesha, que dificulteu la nostra opció des de la llibertat en el moment actual. Reconèixer els nostres samskaras és un dels determinants per arribar al nostre veritable jo, més enllà fins i tot dels límits que la nostra espècie encara manté, tal com diu Patanjali. L'estudi dels textos clàssics, els coneixements científics actuals amb la pràctica pot ajudar-nos a trobar el nostre límit, a conèixer-nos a nosaltres mateixos, a alliberar-nos i després d'això a ser lliures, resultant imprescindible per aprofundir la pràctica. Comptar en l'actualitat amb textos traduïts al castellà resulta d'un valor extraordinari. Un ésser humà és part del tot, cridat per nosaltres, univers, una part limitada del temps i de l'espai. L'ésser humà s'experimenta a si mateix, els seus pensaments i sentiments com separats de la resta, una espècie d'il·lusió òptica de la seva consciència. Aquesta il·lusió és un tipus de presó per a nosaltres que ens restringeix als nostres desitjos personals i a l'afecte de les poques persones més properes. La nostra tasca és alliberar-nos d'aquesta presó, eixamplant el nostre cercle de compassió per abraçar a totes les criatures vivents i a la totalitat de la naturalesa en la seva bellesa. Ningú és capaç de realitzar això per complet, però l'esforç per assolir-lo parteix de l'alliberament i un fonament per a la seguretat interna. Aquesta cita no pertany a un tractat de filosofia hinduista, sinó a Albert Einstein. Diu la Bhagavad Gita: des de la compassió destrueixo la foscor de la seva ignorància, des de dins d'ells mateixos encenc el llum de la saviesa i buido la foscor de les seves vides. Ambdues reflexions coincideixen perquè parlen del ser humà, aquest ésser que està en procés de construcció des de fa ja diversos mil·lennis. En paraules d'Àngel Navarro, fundador d'aquest grup a la presó, introduir, estendre la pràctica del ioga pot ajudar els presos a suportar i superar l'aïllament, a sentir-se respectats com a éssers normals, a pensar i sentir sense jutjar, a reconèixer-se. Cel i la Terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a millamar.cat.